Si estàs pensant en comprar un immoble perquè sigui la teva nova llar, el més probable és que tinguis molts dubtes. Per on començo? Què he de fer? Quina és la millor manera de trobar immobles? On he de buscar? I un llarg etcètera d'altres preguntes que sorgeixen de forma natural a l'endinsar-te en aquest bonic procés de búsqueda de casa teva. Així que avui el que farem serà veure tot el que has de fer abans de començar a buscar per no perdre el temps ni cometre errors en la recerca de la teva nova casa. Primer de tot, em vull presentar i sóc l'Àlex Soler, un agent immobiliari d'aquí a la comarca d'Osona i en concret de Vic. I dit això, només vull recordar-te també que pots subscriure't al meu informe immobiliari mensual a la descripció d'aquest episodi o a la meva pàgina web alexsoler.net. Dit això, comencem. Quan comences a buscar la teva futura llar o la teva futura casa, és normal sentir-se aclaparat i una mica desconcertat sobre tot el procés. Al final, estàs començant el camí cap a una de les decisions més importants de la teva vida i el més probable és que no et vulguis equivocar. És per això que moltes persones comencen a buscar sense haver definit què estan buscant exactament. Potser tens unes nocions o idees bàsiques del que vols o del que potser no vols, però probablement no hi hagis aprofundit gaire. És per això que el primer que has de fer abans de començar a buscar és definir exactament què és allò que estàs buscant. Per fer-ho, jo el que et recomano, o recomano sempre als meus clients, és que facis una llista amb tres columnes. A la primera columna hi has de posar totes aquelles característiques de l'immoble que són imprescindibles per a tu, i que sense aquestes ni et planteges comprar un immoble. És a dir, per exemple, si tens un cotxe i saps del cert que vols poder-lo aparcar a casa teva i que no contemples comprar un immoble que no tingui garatge o que no tingui plaça de pàrquing, doncs posa-ho dins d'aquesta columna. O, per exemple, una altra cosa imprescindible, per exemple, si tens dos fills, vius en parell i tens dos fills, el més probable és que vulguis un pis o una casa amb un mínim de 3 habitacions. I si ja no contemples, doncs, un pis de 2 habitacions, una habitació, un loft, etc. Dit això, anirem a la segona columna. En aquesta hi hauràs de posar totes aquelles característiques que t'agradaria que la teva nova casa tingués, però que no són imprescindibles i que podries viure sense aquestes. Per exemple, potser t'agradaria tenir un jardí amb piscina, i si la casa la té, o si té les dues cases iguals, una amb jardí amb piscina i l'altra sense, doncs triaràs la que ho tingui, però que tot i així no és algo imprescindible, que contemples la possibilitat de comprar una casa o de comprar un pis sense jardí o piscina. És algo que t'agradaria tenir, però que no saps si podràs tenir o no. I finalment, la tercera columna, hi hauràs de posar tot allò que és un conegut en anglès com a deal breaker, o com jo ho definiria en català, seria un factor determinant negativament. És a dir, aquelles característiques que no estàs disposat a viure amb elles i que si un immoble les té, aquest queda automàticament descartat. Com per exemple, diguem-ne, un cinquè pis sense ascensor. O, diguem-ne, o sigui, el mateix, tornant al cas d'abans, no? Que si tens dos fills i ets una parella, doncs probablement una habitació és directament un immoble que has de descartar. El més normal aquí és intentar tenir entre 3 i 5 ítems característiques a les columnes d'imprescindible i de deal breakers, de coses que determinen negativament aquest procés de búsqueda o aquest immoble, i després unes 8-10 característiques a la columna del mig, que és la de que comenta aquelles característiques que t'agradaria tenir. Jo recomano fer tot això per escrit, ja que ajuda molt, i també és algo que sol passar molt, és que al principi segurament tot et semblarà important, tot et semblarà imprescindible, però segurament mica en mica aniràs veient o aniràs aprenent a diferenciar i escollir aquelles coses que realment són imprescindibles i que realment vols tenir a casa teva i aquelles doncs, que, bueno, que sí que t'agradaria tenir, que són punts positius, punts a favor, però que no és algo determinant. Un cop saps quin tipus d'immoble, quin immoble i quines característiques vols que tingui aquest immoble, és el moment de fer un llistat amb les zones que més t'agraden i aquelles que descartes totalment. En aquest cas, ens centrarem doncs, en la zona, cosa molt important a la compra d'immobles, l'ubicació, I aquí el que jo solo preguntar als meus clients és què valoren més, si la zona o les característiques de l'immoble. Aquí és una cosa que has de valorar i has de contemplar, ja que molt probablement més endavant et trobaràs que pots escollir entre un immoble amb més característiques positives però en una pitjor zona, o amb un immoble en una millor zona, però segurament amb menys característiques d'aquestes que t'agradaria tenir. I no és algo determinant haver decidit abans, però sí que és algo important saber si et mous més per tema zona o et mou més per tema característiques de l'immoble. Hi ha gent que per tema família, llocs on han viscut tota la vida, comoditat, etc., es mouen molt per zona i saben, tenen claríssim on volen viure, i gent que, bueno, busquen un tipus d'immoble, però no els importa moure's una mica del lloc si això els ajuda a trobar aquestes característiques o aquest immoble amb aquestes característiques. Dit això, doncs, fes aquest llistat amb aquestes dues columnes, les zones que t'agraden i on voldries viure i aquelles que saps totalment que no vols viure, ja sigui perquè et queda lluny, perquè creus que són males zones, perquè no hi ha escoles a prop, pel que sigui. I amb això et permetrà, doncs, descartar i ser molt més eficient a l'hora de buscar un immoble. Ja que si no tens clar ni què busques ni a on, buscaràs una agulla en un paller. D'aquesta manera el que faré és limitar la teva cerca i ser molt més eficient a l'hora de buscar un immoble que encaixi amb allò que estàs buscant. I finalment anem a veure el tercer factor determinant a l'hora de comprar un immoble. Els dos primers són característiques i ubicació. El tercer és el pressupost. I el pressupost depèn de dos grans factors, des del meu punt de vista. El primer és la capacitat econòmica i el segon és la voluntat o disposició d'utilitzar aquesta capacitat econòmica. És a dir, comencem primer veient el primer. Capacitat econòmica. Què vol dir això? La capacitat que tens tu de comprar un immoble. Per exemple, necessites hipoteca? Si la necessites, vés al banc a fer-te un estudi hipotecari perquè ells et diran, amb les teves condicions, més o menys fins a quin pressupost pots arribar. Potser aniràs allà i et diran que, tenint en compte els estalvis que tens, la teva nòmina, etc., pots arribar, m'ho invento, a comprar un immoble d'uns 200.000 euros. Per tant, la teva capacitat econòmica actual serien 200.000 euros. O en el cas de no necessitar hipoteca, has de tenir en compte doncs, que has de guardar una part d'aquests diners, és a dir, si tens 200.000 euros per comprar un immoble, has de recordar i has de guardar una part d'aquests 200.000 euros per pagar impostos i per pagar altres despeses. Aquestes solen rondar entre un 12 i un 15%. Normalment és més rondant el 12 que el 15, però a mi m'agrada ser previsió i anar sobre segur. Per tant, guarda entre aquest 12, 15 i millor que et sobrin diners que no pas que després te'n faltin. Així doncs, si tens 200.000 euros i vols pagar el comptat, el més probable és que hauràs de buscar un immoble rondant els 170-175.000 euros per llavors tenir diners suficients per pagar tots els impostos i despeses doncs, associades a aquesta compra de l'immoble. Aquesta, doncs, la capacitat que tens, ja sigui pagant el comptat o amb hipoteca, és la teva capacitat econòmica, és a dir, fins a on pots arribar. D'altra banda, però, hi ha aquest segon factor que et comentava, i és la voluntat o la disposició que tens d'exprimir al màxim o no la teva capacitat econòmica. És a dir, pots, m'invento, si el banc et concedeix 200.000 euros, fins a 200.000 euros, pots intentar buscar un immoble que exprimeixi el màxim que costi 200.000 euros, o pots buscar un que costi menys i saber doncs, que tens aquest marge, no? Aquesta capacitat d'endeutament que et guardes pel que sigui, pel motiu que sigui. O si pagues al comptat, el mateix. Potser podries comprar un immoble de 170.000 euros al comptat, però prefereixes comprar-ne un de 130, 140 i quedar-te amb uns diners de reserva al banc. Això de què depèn? Doncs, per una banda, del tipus d'immoble que vulguis comprar, potser amb menys diners del que necessites o dels que pots disposar, fas per el tipus d'immobles que busques, que no sol ser el normal, això ja és important comentar-ho, i l'altra banda és la teva situació actual. Per mi, des del meu punt de vista, crec que és molt subjectiu, depèn molt de cada persona, de cada client, però no és el mateix comprar la teva primera residència, el teu primer immoble, sent jove, tenint uns estalvis, etc., que segurament podràs exprimir una mica més si t'interessa aquesta capacitat econòmica, que si ets una persona, diguem-ne, jubilada, que estàs buscant una segona residència, etc. Potser t'interessa, doncs, no exprimir tant al màxim aquestes reserves o aquesta capacitat econòmica que tens per reservar-te uns diners per altres imprevistos, per viatjar o pel que sigui. I això ja et dic, no té res a veure, no et puc donar unes pautes clares, perquè potser ets jove i t'estàs comprant la teva primera residència, però no et vols endeudar gaire perquè vols tenir capacitat d'endeutament suficient per invertir en altres immobles en un futur. També és una opció. És el que et comentava, depèn molt dels teus objectius, de la teva capacitat actual, de què busques, etc. I això és algo que és molt personal a cada client, a cada persona. Dit això, doncs, un cop saps què busques, a on i el teu pressupost, és moment de la veritat. I és el moment de cercar o començar a buscar la teva nova casa. Per fer-ho, jo el que sempre recomano és que comencis parlant amb el teu agent immobiliari de confiança, amb aquella persona amb qui confiïs, que coneguis, amb qui has treballat, potser, perquè et doni, doncs, perquè li comentis què busques, on busques, quines zones, quin preu, quin pressupost, i així veuràs la seva reacció i et donarà la seva opinió. Això què et permetrà? Et permetrà tenir una primera presa de contacte amb el mercat. I aquí poden passar dues coses. Que el propi agent et digui, pues, ostres, segurament tinc coses que et poden interessar amb el que m'estàs comentant, o et pot dir, ostres, això que em dius difícilment ho trobarem perquè el tipus d'immoble que busques, a la zona que busques, el preu que busques no existeix. I això passa moltes vegades, en aquests casos, que hauràs de sacrificar alguna d'aquestes tres característiques. Zona, característiques de l'immoble o preu. No sempre passa i depèn molt de les teves expectatives i de la teva capacitat econòmica, però sí que hi ha bastants casos en què hem de sacrificar, no del tot a vegades, però sí una mica, a una d'aquestes tres. Per exemple, ara poso un cas molt extrem perquè s'entengui. Diguem-ne que busques una casa d'obra nova, amb bons acabats, a Barcelona, ciutat, per 300.000 euros. No la trobaràs, és impossible. Què pots fer? O bé, buscar una casa d'obra nova de 300.000 euros a un altre lloc que no sigui Barcelona, aquí a Osona en trobaries, o bé, pots buscar en comptes, si vols, que sigui a Barcelona Centre o Barcelona Ciutat, i que sigui 300.000 euros aquest pressupost, doncs hauràs de buscar segurament un piset, i en comptes d'una casa d'obra nova i un piset de segona mà. O finalment, diguem-ne que vols la casa d'obra nova sí o sí a Barcelona, llavors doncs el pressupost et dispararà. Hauràs de sacrificar una d'aquestes tres característiques. I això és un exemple que poso jo sempre, que m'agrada posar, molt extrem, òbviament, però que ajuda doncs a visualitzar o entendre una mica què sol passar en menor escala a moltes persones. Potser no t'hauràs de rebaixar del tot, passar d'una casa d'obra nova a un pis de segona mà, no és el cas, però potser volies una casa amb piscina i 500 metres quadrats de jardí i hauràs de sacrificar la piscina i un bon tros de jardí per tenir una casa a la zona que vols amb el pressupost que vols. És una possibilitat. I després aquí, doncs, has d'ajustar mica en mica les teves expectatives del que estàs buscant. I ja et dic que això no passa sempre, eh? Hi ha molta gent, doncs, que sap què vol i el que vol amb el pressupost que té, doncs, es pot trobar i ho troben. Però a vegades no és el cas. I si és un d'aquests casos en què el que busques i el que relleï la realitat doncs no acaben d'encaixar, doncs el més probable és que hauràs d'anar adaptant les teves expectatives mica en mica. Un cop fet això, un cop tens clar que el que estàs buscant existeix en el mercat i les teves expectatives són completament reals, tens dues opcions a l'hora de buscar immobles. La primera, i la menys comuna aquí a Espanya, és delegar completament la cerca del teu nou immoble a la figura coneguda com a personal shopper immobiliari. Aquesta és una figura molt comuna en països anglosaxons com els Estats Units i consisteix bàsicament en agent immobiliari que es dedica a buscar, visitar, inspeccionar, negociar, etc., fer tots els tràmits per tu del tipus d'immoble que busques. És a dir, t'ajuden a buscar, ja no només... Normalment, si vas a un agent immobiliari, ell et pot oferir les propietats que ell té en venda, però en aquest cas no és així. Pot buscar en altres llocs. Per què? Perquè aquest agent no cobrarà del venedor, sinó que cobrarà de tu, del comprador, en aquest cas, en el cas del personal shopper immobiliari. I això el que li permet és buscar a qualsevol lloc, a qualsevol persona, el tipus d'immoble que estàs buscant. Si realment no tens temps o estàs comprant fora d'una zona que coneixes, és a dir, per exemple, si ets estranger, vius a un altre lloc i et mudes aquí a Vic, per exemple, et diria, doncs, ostres, potser hauries de buscar un personal shopper immobiliari que t'ajudi, doncs, a conèixer millor les zones per no comprar algo que a tu et sembla que està molt bé, però en realitat t'estan enganyant o t'estàs comprant una casa en una mala zona, una zona conflictiva, etc. No és el més comú i no és el més recomanable contractar un personal shopper immobiliari en molts casos, però sí que hi ha molts altres casos, gent que o no vol dedicar gens de temps pràcticament a buscar immobles perquè no disposa d'aquest temps, o gent que vol anar sobre segur i no volen equivocar-se, o gent que no coneix la zona, gent que no coneix el sector, doncs sí que pot ser de gran ajuda i sí que és una figura doncs, que en molts casos doncs, pot aportar molt valor. Però tot i així, l'altra opció, que és la més comuna aquí a Espanya, és aquesta de buscar pel teu compte un immoble. Aquesta és bàsicament, normalment es sol centrar en busca a través de portals immobiliaris, com Habitacle, Idealista i Fotocasa, i aquest serà el mètode que probablement acabis utilitzant tu, és el més comú. I llavors, bàsicament, el que has de fer és, doncs, jo el que recomano és buscar pel teu compte per portals immobiliaris, alhora que li has comentat al teu agent immobiliari i confiança què busques i aquest segurament si troba res t'ho anirà passant i dins d'aquestes immobles que et van arribant a través dels teus agents que coneixes i a qui els hi has comentat el que estàs buscant i dels portals immobiliaris als quals van accedint pràcticament cada dia mires els immobles que encaixen amb el que estàs buscant en preu, zona i característiques, truques, demanes més informació. I si tot sembla que està bé, vas a fer una visita. Dit això, un cop feta la visita, el més normal, doncs, és que hagis de fer tota una sèrie de comprovacions, tràmits, passos, etc. Però tot això ja dona per a tot un altre episodi del podcast, que segurament farem més endavant, i és una altra part completament diferent. Dit això, doncs, espero que t'hagi servit, que hagis entès l'importància de saber abans de buscar què estàs buscant, perquè si no el que passarà és que estaràs perdent temps. En canvi, d'aquesta manera et permet doncs, descartar moltes propietats de bones i primeres, perquè t'entren propietats que potser de primeres dius, ostres, estan bé, però ja veus la zona i dius, aquí no vull viure, ja la descartes i no l'has d'anar a veure. O potser t'entren propietats que dius, ostres, per preu i per zona m'encaixen, ostres, les fotos són maques, però la que veus que té dues habitacions i saps que en vols tres segur, ja t'estalvies d'anar-la a veure. Et permet descartar moltes propietats molt ràpidament i llavors centrar-te en aquelles que realment tenen potencial, aquelles que realment encaixen, el que et permetrà doncs, centrar-te en aquelles propietats, aquells immobles que realment tenen més possibilitats. Moltes gràcies per haver-me escoltat. Espero que aquest episodi t'hagi agradat i t'hagi estat útil. Si és així, t'agrairia enormement que et subscriguis al podcast i el comparteixis amb un amic o amb algú a qui li pugui interessar. També et convido a entrar a la meva pàgina web, alexsoler.net, des d'on et podràs subscriure al meu informe immobiliari mensual, on envio contingut exclusiu i les últimes novetats sobre el sector i el mercat immobiliari local. Ens veiem el dilluns que ve, en aquest podcast. Fins aviat!